Antena 4 us ofereix avui una nova entrega del programa Roquetes segons la visió política de, un programa de 30 minuts de durada màxima que de manera trimestral ens permet conèixer quina és la visió que tenen de la Roquetes actual els diferents grups polítics de l'Ajuntament de Roquetes. Durant aquest mes de setembre estem conversant amb les regidores i regidors portaveus de cadascun dels partits que formen el consistori de Roquetes. Avui conversem amb Sisco Lle, portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Roquetes i, naturalment, equip de govern. Hola, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Anem a conèixer quina és la visió des del grup d'Esquerra Republicana de Roquetes, com diem, de la Roquetes actual. Vostè és responsable de diferents àrees a l'Ajuntament de Roquetes. Si li sembla, aniríem fent un repàs de cadascuna d'aquestes àrees. I la primera que voldríem parlar és la d'educació. De fet, fa pocs dies que s'ha encetat aquest nou curs escolar. Des de l'àrea d'educació de l'Ajuntament de Roquetes i vostè com a responsable, com s'encara aquest nou curs?
Bé, s'encara, en principi, les mateixes expectatives que els cursos anteriors, però sí que hem de constatar que cada any, i enguany potser encara més, ens trobem en que a nivell dels centres educatius cada vegada més tenim més alumnat nouvingut. Per tant, això requereix més recursos per part del Departament d'Educació i una millor planificació a nivell d'espais, a nivell d'Ajuntament, perquè som nosaltres els responsables dels espais de les dues escoles que són les que depenen directament de la nostra regidoria. Pel que fa al funcionament dels centres educatius, en principi funciona, ha començat el curs i funciona bé, i esperem que continuï així durant el que queda de curs. Malgrat tot, se poden aportar i fer coses noves? Evidentment que sí. I una de les coses que estem mirant, que ja vam començar a mirar a finals de la legislatura passada, durant aquest curs passat, és veure si hi ha la possibilitat que el municipi de Roquetes entre a formar part d'un pla educatiu d'entorn, ja que en bona part tenim bastants de requisits per poder entrar, però per un altre en aspectes de baremacions que no ens acaben de quadrar. Per tant, estem en el Departament d'Educació mirant a veure si, al cap i a la fi, podem veure aquestes dades que ens fan falta i que ens falten per a quadrar, les poguéssim quadrar per a tindre en un futur el més immediat possible un pla educatiu d'entorn. Què representa tindre un pla educatiu d'entorn per a un municipi? Bueno, en principi representa, primer que res, tindre un suport econòmic per a tirar endavant tota una sèrie d'activitats extraescolars per a l'alumnat. Però quan estem parlant d'activitats extraescolars, estem parlant d'activitats, sobretot, relacionades amb la millora de l'èxit educatiu. Per tant, estem parlant de fer reforços escolars per a l'alumnat que ho necessita, fer més reforç de català per a l'alumnat, en aquest cas sobretot nouvingut, que necessita ràpidament integrar-se al sistema curricular i a la llengua de cohesió social del país, que és la llengua catalana, el més aviat possible per a que formi part tan pront que pugui del nostre col·lectiu ciutadà. A part, també es fan tallers per a famílies, en la qual també hi tens uns ajuts econòmics per a poder fer xerrades sobre, en aquest cas, portant a gent experta en un tema determinat que pugui afectar les famílies, tant de primària com de secundària, i activitats més enllà de l'escola, en la qual pugues també becar xiquets i xiquetes per anar a activitats esportives, culturals, musicals, etc. Per tant, tot això representa, des del punt de vista econòmic, representa uns diners, però també des del punt de vista de cohesió social i d'èxit educatiu, és molt important. Per tant, estem lluitant perquè això, aviam si d'una manera o altra, atenent que ja vam fer un Consell Escolar extraordinari, atenent que també vam passar-ho pel plenari i atenent que cada centre educatiu, cada consell escolar va aprovar-ho, tota la documentació que en aquest cas ens requeria la tenim feta, aprovada, i per tant estem esperant a veure si podem quadrar aquestes dades que, com he dit abans, a nivell del Departament d'Educació podem enquadrar-ho i poder adherir-nos a aquest pla educatiu d'entorn, a un nou pla educatiu d'entorn.
Parlant encara d'educació, si li sembla, comentem infraestructures. El municipi de Roquetes té prou infraestructures. De fet, aquí al costat dels nostres estudis ens trobem ja gaire a punt aquesta nova llar d'infants.
Bueno, penseu que Roquetes l'any 80-81 tenia al voltant de 5.800 habitants. Avui en dia, el 2024, Roquetes estem al voltant dels 8.500 habitants, en principi en padró. Després, bueno, tenim molta població fluctuant. Clar, què vol dir? Que hem crescut en 24 anys, per d'una manera, no, perdó, en 40 anys hem crescut 2.500 persones. És a dir, Roquetes sempre havia tingut una població estable entre 4 i 6.000, no? Durant 150 anys. Després, a partir de l'any 2000, la cosa ja comença a pujar, 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 i ens trobem ara, doncs, bueno, en aquests 8.500 habitants reals de padró. Això no vol dir que hi hagi gent pels disseminats o dins del municipi que no estiguin padronats a Roquetes. Però, bueno, per què ho dic, això? Perquè, clar, els centres educatius que teníem de primària i secundària, el de primària és el mateix. Per tant, necessitem que a la curta fer una petita o fer una ampliació, perquè el centre cada vegada hi ha més alumnat. Vam tindre el període més baix va ser uns 50, 40 i escaig alumnes, i ara estem a 80. Clar, en el mateix espai. Per tant, necessitarem segurament fer alguna aula més. Primer. Després, a nivell de l'escola Marcelo Domingo, sí que el 2007-2008 se va fer l'ampliació. Tenim tres línies, però les tenim plenes. Què vol dir? Bueno, veurem si es necessitarà ampliar o no, perquè, clar, si s'amplia, si bé tenim més alumnat i les ràtios que diuen des del departament que han de ser més baixes, voldrà dir que potser haurem de fer més espais. El centre està preparat per a fer aulari nou damunt d'infantil, vull dir que es va deixar preparat per tindre 9 aules més. Vull dir que, per tant, podríem passar d'un centre de 3 a 4. Per ara estem als 3 i veurem. L'altre és l'institut. L'institut, clar, és un institut que no només és de Roquetes, sinó que és de zona, i agafa tota la zona interior del Baix Ebre. Això vol dir que també tenim molt d'alumnat dins d'aquest centre educatiu, i menys mal que també el 2009-2010 se va fer que els alumnes de Jesús anessin al seu institut d'escola. Clar, la instal·lació que ara avui en dia engegarem a finals de setembre és la llar d'infants. Però per què? Perquè estem veient que cada vegada més tenim famílies joves i que d'una manera o altra han de conciliar la vida laboral i familiar. Per tant, des de l'Ajuntament de Roquetes, via conveni al Departament d'Educació, han pogut crear i, per tant, tindre una escola, una llar d'infants pública aquí al municipi, que feia falta, però perquè no la podíem tindre perquè a nivell pressupostari no podíem, i tenim una hipoteca que es deia piscina coberta, que tampoc mos deixava. I per tant, ara que ens hem anat deslliurant d'una sèrie de coses i que tenim més marge de maniobra a nivell pressupostari, l'han pogut fer. Sí? Una llar d'infants, que també s'ha de dir, ja la tenim plena. O sigui, tan pront va sortir la convocatòria, mos hi vam adherir, vull dir que no mos vam enganxar gens, i en un any, llar d'infants. Vull dir que hem sigut prou ràpids. Ara, tot el que fa a ampliació de primària o de secundària, això ve a càrrec, ampliació dels edificis del Departament d'Educació. Per tant, no és una cosa nostra. Com també sí que estem, ja veiem si s'acaba de materialitzar dins d'aquesta legislatura, que és l'ampliació de l'institut per a ubicar els cicles formatius, atès que els alumnes ja a nivell de cicles els tenien escampats en espais municipals. Per tant, des de l'Ajuntament de Roquetes, en el seu moment, vam apostar per tindre cicles formatius, però en el compromís de que havíem decidit a tots els espais. Van dir que tan pront que poguessin mos farien ja l'ampliació de l'institut, però portem així 20 anys. Per tant, ja toca, d'una manera o altra, que el departament se posi les piles, més que res perquè també l'edifici on estan, sobretot el segle de la família d'estètica, l'edifici és la Ibèrica, un edifici de 120 anys i que necessita una remodelació integral el més ràpid possible, perquè és un edifici que necessita ja una rehabilitació. Per tant, tan aviat com els alumnes ens puguen marxar de la Ibèrica a l'ampliació de l'institut, nosaltres el que hem de fer és mirar de rehabilitar tot l'edifici perquè fa falta.
Un dels motors importants d'un municipi és la cultura. Vostè també és regidor de Cultura de l'Ajuntament de Roquetes, i podem dir que dins de l'apartat de la cultura un dels segells emblemàtics són els gegants de Roquetes.
Sí, a nivell de cultura sí que hem de tindre clar que Roquetes destaca per dues coses. Una, que és la Jota, tal com ja venim manifestant-ho en els diferents esdeveniments musicals que fem al voltant d'aquest tema, com pugui ser l'Ebre Folk i el Tradicionarius. I l'altra és també els gegants de Roquetes. Els gegants de Roquetes són dels anys 40, són de la primera edició que va fer el Taller Ingenio de Barcelona i que, per tant, són dels històrics a nivell de Catalunya, i que de cara cap a aquesta tardor-hivern el que farem serà fer una remodelació integral dels gegants, ja que necessiten una bona repassada, per dir-ho d'una manera, tant a nivell estructural com també a nivell de roba. Per tant, ja vam demanar una subvenció, en aquest cas, al Departament de Cultura i Diputació i tal, per a poder d'una manera o altra tirar això endavant. Per tant, per mig de la colla gegantera, concretament en Pau Blanc, ja n'estem parlant, per a tan pront que poguéssim, que havien de passar aquesta temporada d'estiu, que és quan surten més, poguéssim enviar-los a Reus, un taller de Reus, que són els que se n'encarregaran de posar-los al dia per aquest any que ve, que serà el 175è aniversari de la independència de Roquetes, en la qual també avanço que des de l'àrea de cultura, com en les altres àrees de l'Ajuntament, però sobretot de cultura, direm que serà un any especial.
I parlant d'anys especials, també hem de dir que dintre l'apartat de festes, enguany les festes majors de Roquetes, podem dir que han batut rècords?
Sí, lligant en això que explicaves de festes, que han batut rècords i que, per tant, un èxit de participació, perquè quan l'Ajuntament i Patronat de Festes van a una, se nota a nivell de municipi, dir que també estem intentant tirar endavant la proposta de fer del Cossuiris, atenent que és un Cossuiris dels potents que hi ha en el territori, per no dir que és el més potent, el més important, pel que fa al volum de carrosses, sobretot per la qualitat en l'elaboració d'aquestes carrosses, estem mirant de fer-ho com un reclam turístic i, per tant, de ficar-li un segell de festa nacional, festa comarcal. Estem mirant-ho perquè teníem una idea per un costat, però es comprèn que des del Departament de Cultura ens estan dient que per aquesta línia no podria ser, però bueno, estem mirant la proposta per a de cara a l'any que ve tindre un segell de qualitat de cara cap als Cossuiris de Roquetes i pugui ser un bon reclam turístic. Llavors, clar, tot el que comporten si les festes majors, com la resta de festes que es fan també a l'Arrabal de Cristo, com les que es fan a l'Arrabal Nova, són festes molt participatives, festes on la gent, i sobretot la gent que ho organitza, hi posa temps, diners i paciència, i també, evidentment, els mals de caps que té l'Ajuntament i també col·laborem en el que podem per a que aquestes festes siguin el més exitoses possibles, la gent se senti el més satisfeta possible i els organitzadors també tinguin el recolzament institucional.
Festes que es quedaran en la retina, en la història, i aquest projecte que ens comentava del Cossuiris, que també formarà part de la història. I parlant de la història, és bo de quan en quan fer records i fer memòria. En aquest cas, des de l'àrea de memòria històrica, també s'està treballant des de l'Ajuntament de Roquetes.
S'està treballant ja des de fa una sèrie d'anys i concretament des de fa dos anys cap aquí, encara més. Encara més perquè tothom, bueno, la gent de Roquetes ja sap que l'últim alcalde republicà va morir a l'exili, concretament a Narbona, i hem tingut ja un cert contacte tant en l'Ajuntament de Narbona com en l'Ajuntament de Sant Marcel, que és el que està al municipi que està al costat, i que el col·lectiu de republicans catalans i espanyols que hi ha allí volen d'una manera o altra que Roquetes, com a símbol de resistència franquista en el seu moment, i sobretot republicana, se pugui agermanar en este municipi de Sant Marcel, que és el que està al costat de Narbona. I en això estem treballant conjuntament des del mateix Ajuntament de Narbona, que ja va vindre l'alcalde aquí, com nosaltres vam anar allà ara per Sant Joan, per a poder establir els criteris d'agermanament entre aquests dos municipis que pensem fer-ho de cara al 14 d'abril d'enguany, més ben dit del 2025. Perquè és una manera de fer un reconeixement a l'alcalde republicà que s'ha entretat a Narbona i Sant Marcel està al costat mateix, vull dir que, per tant, seria fer això, un reconeixement polític en aquest alcalde, fer un reconeixement polític als exiliats que van haver de marxar l'any 39 a causa de la dictadura de Franco, i al mateix temps també agermanar Roquetes en algun municipi, en aquest cas per afinitat política, i sobretot perquè Roquetes tampoc no està agermanada en cap poble d'Europa. Per tant, és una proposta que tenim damunt la taula, que estem treballant i que tant des de l'Ajuntament de Sant Marcel com nosaltres mateixos ho veiem de bon grat i de bon ull per a poder-ho tirar endavant. I poguéssim, clar, la gent pot dir, bueno, agermanament per a què serveix? Pues serveix per a moltes coses. Primera, per a compartir, en aquest cas, inquietuds, com per exemple alguna activitat cultural que poguéssim fer aquí, que puguem vindre de Sant Marcel, alguna entitat cultural aquí a presentar-me-la, perfecte. Que nosaltres podem anar allí en la banda de la lira a les festes majors d'allà, també. Que nosaltres podem, en aquest cas, fer una activitat d'intercanvis d'Erasmus de llengua francesa de l'institut o de l'escola, en el cas que fes en francès, a Sant Marcel, també. Que ells poguessin vindre aquí a fer un curs de català o de castellà aquí al territori, també. Intercanvi cultural, intercanvi també etnogràfic i agrícola, perquè ells és una zona vitivinícola, és una zona també d'oliveres, per tant, fer intercanvis de pagesos d'aquí i d'allà. És a dir, permet moltes coses un agermanament, o sigui, no és només una cosa política, sinó que després hi ha tot un treball de fons. Doncs per això ho fem.
Avui estem conversant amb Cisco Lloec, és portaveu del grup d'Esquerra Republicana de l'Ajuntament de Roquetes, és l'actual equip de govern a l'Ajuntament i estem fent un repàs a les diferents àrees de les que n'és responsable. I una de les àrees que és novetat aquesta legislatura és la nova àrea d'agricultura. Els pagesos també són importants al municipi de Roquetes.
Són importants, però no són el que eren. Per què ho dic? Home, Roquetes naix com a poble pagès, com molts dels pobles d'aquí del territori, però Roquetes exclusivament. Per què? Perquè són els que se n'encarreguen d'una manera o altra d'anar arrabassant tota la plana i a poc anar transformant la plana erma en plana conreable. Sí? Què passa? Pues, bueno, passa el que el Banc Mundial va dir l'any 1950, no? Quan Franco va voler fer un plan de desarrollo, com els ministres del RAM no en tenien ni punyetera idea perquè venien tot, la major part eren militars i els militars donen-los una pistola i no els dones massa idees, doncs van anar al Banc Mundial. El Banc Mundial els va dir, miren, senyors, vostès els que necessiten primer és traure del camp 1 milió de persones. Ja m'explicaran que llavors Espanya tenia voltant de 20 i pocs milions. Doncs 1 milió fora del camp. Claro, això ha comportat que des de l'any 1954, que és quan entra el Pla Marshall famós, fins a l'actualitat han hagut tota una sèrie de campanyes per anar retallant el que és la població agrària, perquè, clar, una cosa és el Pla Marshall o el desenvolupament del Banc Mundial, però l'altra és quan s'entra la Unió Europea que has de competir a nivell agrari. Ja no dic a nivell empresarial, jo parlo ara d'agricultura, a nivell agrari, en tots aquells pagesos de la Unió Europea que en el seu moment ja havien rebut quantitats ingents de diners per transformar les seves produccions, les seves activitats agràries, les seves finques, la seva maquinària, i aquí s'entren una mà davant i una mà detrás, resulta que has de competir contra aquells que ja tenen tot arreglat i aquí has de començar de zero. Per tant, això fa que molts dels pagesos vagin a poc adonant-se de que no es pot competir contra aquell que ja ho té tot arreglat. I si a més hi afegim tot el que comporta la globalització a partir de l'any finals dels 90, començaments de l'any 2000, en tota la regulació que hi ha a nivell europeu i tot el dumping que hi ha a nivell dels països no europeus que entren productes en la Unió Europea, doncs fan que la situació agrària no sigui dolenta, sigui pitjor. Pitjor. Si no, pregunteu als pagesos la renda agrària actual, si s'assembla a la d'un treballador normal o s'assembla més a la que cobraven els pagesos fa 30 anys atrás. És a dir, pràcticament durant 20-30 anys la renda agrària s'ha mantingut. Imaginen vostès, per exemple, que cobressin el mateix de fa 30 anys atrás en els sous d'ara, en el que val tot ara, que seria impossible, però això és el que li passa als pagesos d'avui en dia. Sobretot als pagesos de secà. No estem parlant dels pagesos d'arròs, que és diferent, però els pagesos de secà, déu-n'hi-do. Si a més hi afegim les sequeres, hi afegim el tema de preus, hi afegim la burocràcia que està matant el sector, perquè al final els pagesos s'estan transformant en gestors i no en pagesos, doncs ens trobem la crisi del sistema. Claro, des de la regidoria d'Agricultura me podeu dir, i vosaltres què podeu fer? Dic, home, nosaltres de competència en agricultura no en tenim cap, també ho he de dir, però sí que podem ser l'altaveu dels pagesos de cara a l'administració superior, per dir-los que estaran els ajuntaments al costat, concretament l'Ajuntament de Roquetes, per a intentar-los defensar i ajudar en tot allò que faci falta de cara a l'administració superior i queixar-nos al seu costat, per a que vegin que, encara que siguéssim una administració menuda, pensem en ells. I a més és el que dic, Roquetes hem de pensar que naix com a municipi agrari i per tant era de justícia tindre una regidoria d'agricultura. Llavors això què va lligat? Pues, bueno, va lligat també en el tema de camins, va lligat també en alguna queixa que pugui haver per algun tema, pues, ja us dic, de tema de preus, de tema del que sigui, no? Pues, però en això estem.
Amb Cisco Lleida estem parlant d'aquestes àrees de les que n'és responsable: educació, cultura, festes, memòria històrica, agricultura, però també com a portaveu de l'equip de govern a l'Ajuntament de Roquetes i forma part del consistori altres àrees com urbanisme, obres, gestió ambiental, esports, igualtat o joventut, entre altres. En aquesta ocasió, com a portaveu del grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, quina valoració en fa de l'actual acció de govern?
Bueno, portem un any i dos o tres mesos. L'opinió que en tinc com a portaveu, clar, jo sóc portaveu del grup des de fa, si mal no me'n recordo, 17 anys. I què puc dir? Home, puc dir que és la legislatura que és més tranquil·la des del punt de vista de govern, perquè tenim majoria absoluta. Però que tingués majoria absoluta te permet anar en plan de dir jo estic aquí i per tant faig el que vull? No. No, perquè, clar, sí, som 7, majoria absoluta, però és que també hi ha 6 regidors que no són de govern i, per tant, són el 40-45% de gent que representa, de partits que representen a altra gent del poble. Per tant, sempre hem de tindre la mà estesa. Això sí, si veiem que alguna cosa tampoc ens agrada de l'oposició, també ho diem. Això tampoc no hem de ser tontos, no? Perquè si és allò, si et diu, si em pegues m'hi torno, no? En el bon sentit de la paraula, és a dir, si hi ha alguna cosa que se diu però que considerem que no és de justícia, doncs també ens hi tornem i també ho rebatem i ho contrastem i diem el nostre motiu. De totes maneres, què en podem dir? Doncs, bueno, en principi és una legislatura prou plàcida i que, ja us dic, sempre m'ha estès en tot allò que afecta a nivell de municipi, perquè considerem que si ens presentem a un ajuntament, tots ens presentem per millorar la nostra població i la nostra qualitat de vida. Si no, no ens hi presentaríem.
Estem a les acaballes gairebé d'aquest any. Hem encetat el nou curs polític fa poc. Suposa que ja treballant amb els nous pressupostos per l'any 2025?
Sí, sí, estem treballant els nous pressupostos del 2025. Dic que enguany hem tingut una sorpresa, en este cas, de 450.000 euros que ens han arribat ara al mes d'agost. I, per tant, això vol dir que s'ha fet bé la feina des de l'Ajuntament de Roquetes. També vol dir que en el seu moment se va recaptar més del que estava previst i, per tant, són diners que ens han tornat. A nivell pressupostari, a nivell d'endeutament estem en xifres més que baixes. I, per tant, vol dir que estem al voltant del 12-13%. Vull dir que això és, per a una administració pública és no res. Penseu que veníem del 110%, eh? Vull dir que entre el 110 i 120. Vull dir que déu-n'hi-do que s'ha fet des de l'àrea d'Hisenda. Per tant, vol dir que tenim un ajuntament sanejat, un ajuntament que, bé, tot aquell pressupost que té pot executar-lo sense cap tipus de problema, no estem condicionats per ni regles de la despesa ni res de res, vull dir que, per tant, prou ha costat, no nosaltres, tots els ajuntaments de l'Estat, la major part, tots estaven en l'aigua al coll. I Roquetes, bueno, hem sortit en aquesta restricció pressupostària que hem tingut durant més de 10 anys i la gent pot dir, és que a Roquetes no es fan coses, que no es fan coses perquè no tenim diners. No hi ha diners, és com aquella casa que diuen, imagina, tens 2.000 euros al mes, i resulta que la nòmina te la baixen a 1.000. Dius, i a 1.000 fes el que havies fet sempre? Doncs has de fer mans i mànigues, perquè a tot no hi arribes. Però a nosaltres ens va passar, l'Ajuntament de Roquetes. Tenien pràcticament 12 milions d'euros de pressupost i van passar 6. La gent no ho sap, això. Però Roquetes no es van parar de fer coses. Per què? Perquè ens vam repenjar de totes les administracions com fem ara per a demanar tots aquells ajuts i subvencions possibles per a poder fer el que s'ha anat fent. Si no, no s'hagués pogut fer res a Roquetes, ni carrers, ni enllumenats, ni clavegueres, ni camins, ni res de res del que s'ha vingut fent fins ara. I, a més, ajudant a les entitats des del punt de vista econòmic. Cosa que molta gent deu dir, home, però sí, això és el vostre deure. Sí, sí, però en 6.000 euros per a un ajuntament com Roquetes, en la qual has de pagar nòmines, has de pagar llum, has de pagar manteniment d'edificis, has de pagar el dia a dia, ens quedaven quatre xitxes morenes, eh? No quedava res. No quedava res. O sigui que ens vam repenjar hasta de la Mareu de Montserrat, aquell que diu. Però la gent de Roquetes no ho va notar. Els treballadors de la casa no ho van notar. Nosaltres mals de caps els tenim i grossos. Però així estem. Ara podem respirar. I tant. I es nota, de poder respirar, no, estar ofegats com estàvem abans. Però vam tirar endavant. I per tant vol dir una cosa. En sacrifici se poden aconseguir les coses. Però també, sabent ara que podem anar més desahogats, també hem de tindre clar que el pressupost és el que és. No podem estirar més el braç que la màniga. Per tant, aquests 450.000 euros que s'han donat, home, han servit per a respirar, però per respirar, què haguéssim pogut fer? Acabem d'amortitzar deute. Hauria sigut el més fàcil. 450.000 euros per a veure si podem ja aixugar tot el deute del 12%. I no ho han fet. Per què? Pues perquè tenim marge de maniobra per retornar aquest deute. I què han fet? Invertir-lo. Invertir-lo aquí? En entitats. Perquè en aquest cas ens van comprometre d'una manera o altra que podíem en aquest cas poder-ho fer. En el patronat de festes, que ens van comprometre en el tema dels premis i també ajudes per a poder tirar endavant tota una sèrie d'activitats, etcètera, etcètera. L'alcalde en el seu moment va detallar tots aquests diners on anaven i que, per tant, era un, bueno, anava de cop a tot el teixit social del municipi. I ja ho dic, haguéssim pogut agafar i dir no, per al deute. Doncs pues no, ho hem fet a nivell del poble, perquè el poble se'n beneficia. Són diners del poble, per al poble. Si es pot, avant. I això ho hem fet. Per tant, de cara als pressupostos del 2025, veurem què ens diu l'Estat, en aquest cas, mirarem ingressos i despeses, que és el que es fa al pressupost, mires primer els ingressos i en funció dels ingressos fas el pressupost de despeses, i veurem fins a on podem arribar. Per tant, esperem que com a mínim siguin igual que els pressupostos d'enguany i que tant de bo de cara a l'any que ve poguéssim tindre una sorpresa com hem tingut enguany en aquests 450.000 euros. Que això, clar, en un pressupost de 7 milions d'euros, 7 milions 200.000 que t'arriben 450.000, és d'agrair, és una bona loteria. Però ja us dic, per portar-nos bé i, primer, i després per fer massa recaptació, que és el que ens va dir l'Estat en el seu moment, que havien de recaptar tant. Ens va recaptar i hem vist que van tirar de veta. Tant de bo això dure, perquè igual des de la Unió Europea diuen que tot el que és superàvits, tot això de l'Estat, ajuntaments i tal, se'n vaiguen orris. Això també podria ser, Mentrestant, disfrutemos de lo presente.
I aprofitant que té el nostre micròfon al seu abast des del grup d'Esquerra Republicana de Catalunya i també com a equip de govern, quin missatge enviaria a tots els roqueteros i roqueteres?
El missatge que els hem de donar és que, bé, no som ni millors ni pitjors des del grup d'Esquerra Republicana, però intentem fer tot el millor que podem de cara al nostre municipi. Ja sabem que alguna vegada podem fer-ho malament, no és perquè volguéssim fer-ho malament, sinó perquè pues, no m'ho ha sortit com voldríem, però és que sí que fiquem tot el que nosaltres podem del nostre abast perquè les coses sortiguin el millor possible. I sobretot que observen una cosa, Roquetes durant tots aquests anys de govern d'Esquerra Republicana, la millora que ha sofert el municipi i sobretot això, que ens veiem no com a polítics d'Ajuntament, sinó com a gent de carrer, que estem a l'Ajuntament, que estem de pas i que som ciutadans normals com uns altres i que ens podem equivocar com tothom o fer-ho bé com tothom.
Antena Caro us ha ofert avui una nova entrega del programa Roquetes segons la visió política d'EU, un programa de 30 minuts de durada màxima que de manera trimestral ens permet conèixer quina és la visió que tenen de la Roquetes actual els diferents grups polítics de l'Ajuntament de Roquetes. Avui hem conversat amb Sis Coller, portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya i equip de govern a l'Ajuntament de Roquetes. Moltes gràcies per la seva participació en aquest programa d'Antena Caro per donar a conèixer a tots els ciutadans quina és la visió del seu partit de la Roquetes actual. Moltes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies, Antena Caro.